Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la fonda de Catalunya Ràdio.
Sabies que el natto és una de les menges preferides dels japonesos i el gran malson de molts estrangers que el volen tastar? El natto ve de la soja, que és una de les pedres angulars de la gastronomia nipona. La gran majoria dels japonesos prenen natto a l'hora d'esmorzar. És una menja molt saludable, diuen, però de gust, textura i sabor molt desagradable per la gran majoria d'occidentals. El natto es pot menjar sol, amb arròs o inclús afegint-hi clara d'ou, però, com diem, no és molt agradable pels fils que forma a l'intentar menjar-lo, tot i que és molt aconsellable si voleu conèixer a fons la gastronomia japonesa.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, per molts, per tothom.
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Bon dia i benvinguts a la Fonda. Què, us agrada? Clar, com que tothom avui fa festa gairebé, bueno, tothom no, que n'hi ha que treballem aquí. Encara queda gent a Catalunya que treballa. Vinga, però treballeu o feu festa, us prepararem un bon pica-pica. Tenim preparat per començar una miqueta de tuit de l'Imma Puigcorbé, que ens parla de pagesia, de vaques i també de tant en tant d'un bon merder. Des del cellèrrim en Jordi Esteve el tenim preparat ja, ja és allà, a l'olivar d'en Jan, clar que sí. I també descobrirem un nou formatge català i sabrem com cuinar-lo, perquè aquest any, ja ho veieu, ràdio i també videorecepta. I qui vindrà avui a fer el nostre bocato di cardinale? En Quim Mates? Ui, avui va ràpid aquest home. Ja té la cassola a punt i gairebé a punt de tastar. Un nou restaurant a la Guia Virgínia és de la mà dels nostres gastrònoms de confiança. I el reportatge, uf, avui us farà venir ganes de viatjar. Acabarem amb les postres de les Terroeles i una cita final, com si sigués aquell bombó de xocolata amb una mica de nous del país, d'aquelles catalanes, Sí, home, sí. Ara no sé si són del Pla de l'Estany. Sí, del Pla de l'Estany, que n'hi ha moltes. Vinga, va!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Sofregit Quim Mates us ofereix aquest espai.
Sumoya, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, Pep.
Avui no ens portes una dona a la gastronomia, sinó un grapat de dones, oi?
Exactament, un grapat. És un blog de cuina i de gastronomia.
Que es diu Amigues Gastronòmiques.
Exactament, Amigues Gastronòmiques. Bueno, Amigues Gastronòmiques és una plataforma de recomanacions que no obedeix a ningú incentiu econòmic a tercers, sinó que són experiències i gustos d'un grup d'amigues que escriu d'una manera professional sobre locals relacionats amb la gastronomia, escapades, vins i vida saludable. Darrere hi ha la Sílvia Franconetti, que escriu sobre restaurants i gestiona també les xarxes. Treballa en el posicionament i lidera un elenc de professionals com la Núria Ortínez, que fa receptes, la Dunia Moreno, el benestar, la Pilar Hernández, la nutrició, la Patricia Sola, aliments, la Sara Fernández, vins, la Jenny Medina, disseny, i el Jesús Juan, que és l'informàtic i l'únic noi o l'únic home de totes. Entre tots han aconseguit, amb molt esforç, fent un blog de referència. Amigues Gastronòmiques va néixer l'any 2000.
Déu-n'hi-do, així ja són 23 anys, això, eh?
Exactament, i és un dels primers blogs de gastronomia i de cuina. I en el 2009 va guanyar el Premi Nacional de Verema per la trajectòria a la secció de blogs.
I en queden pocs de blogs, Su?
Bueno, quedan alguns encara, eh?
No, però això són...
Molts de dones, eh? I, bueno, ja veuràs que sí que en queden, sí.
Visca la resiliència, Su. Moltes gràcies.
Gràcies a tu, Pep.
Sofregit Quim Mates, la recepta original des del 1997.
El sofregit Quim Mates és 100% natural i t'ajuda a reduir el procés d'elaboració, facilita la cocció i incrementa el sabor.
Elaborat artesanalment, sense conservants ni sucres afegits.
Per als particulars i per l'hostaleria.
La base ancestral de la cuina popular, l'autèntic sofregit empordanès.
Punts de venda, receptes i consells a elsofregit.com i l'Instagram @sofregitquimmates.
Bon profit.
La Fonda.
El tuit de l'Imma Puigcorbé.
Tot aquest blat i ordi que s'està morint i ara dellem i ensitgem per poder aprofitar per farratge pels animals és palla i gra que faltarà d'aquí uns mesos. S'ha trencat el cercle perfecte que regia agricultura i ramaderia i el problema l'arrossegarem mesos i això si plou.
El pernil artesà de Can Mateu us ofereix aquest espai.
Paolo Mangianti, xef i soci del restaurant My Fucking Restaurant. Per esmorzar, dolç o salat?
Hombre, para esmorzar, dolce, dulce, 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 toda la vida. Con un toquetito salado también, ¿eh?
¿Así te gusta a ti la mezcla entre el salami y el croissant?
Bueno, quizás salami croissant no, pero un chocolate y sal, mejor.
Del mar...
Del mar, bueno, la lubina, por ejemplo, cuando son bien gorditas, eso es lo que me gusta y me encanta a la brasa.
¿Y de la montaña?
De la montaña, un bel chuletón, un corderito también se queda muy bien a la brasa.
Yo pensaba que tú, siendo piemontese, dirías la trufa, ¿no? La tubera, la magnatum.
Mejor que la trufa de la tierra, pues no hay más, eso es verdad. Però tiré per los animales.
Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
Bueno, la cena, un risotto con azafrán y tuétano es un puntazo. Eso me encanta.
La verdad es que los italianos comen risotto para cenar tela, ¿no?
Sí, sí, no es del todo ligerito, pero sí se digiere bien.
Un vici culinari que puguis explicar?
Del vicio, un vicio culinario, bueno, tengo la manía de la limpieza y no soporto ver la tabla sucia. En cualquier corte tengo que repasar la bayeta para limpiar.
¿Tens algún utensilio de cuina que no puguis estar sense ell?
Pues sí, la verdad que para ser zurdo tengo un cuchillo que me filo yo personalmente y más vale que nadie lo toque porque es el mío y no puedo ser ameno.
¿Un sabor o aroma de la teva infancia?
La pasta al tomate, la pasta al pomodoro de la abuela. El pomodoro de su campo, de su huerto. Eso es un recuerdo que se queda grabado y nunca me lo olvidaré.
Quan no treballes, vas a dinar a...?
Bueno, me encanta el Racodensesc. Son unos amigos, tienen un maridaje de cerveza espectacular y un personal que es la hostia.
¿Quién es el teu bocato di cardinale?
Hostia, bocato di cardinale... El King Crab.
Que bo, que bo, que bo. ¿Un producte que no suportis?
Quizá el ajo, ¿eh? Para ser piemontese, haber llegado en Cataluña, aún así no consigo acabar de conocer el ajo en todas sus variedades.
Y para acabar, ¿tofu o chuletón? Claro, el chuletón ya me lo has dicho antes. Aquí hemos de cambiar, ¿eh? ¿Tofu o gambas?
Bueno, ya que tengo que cambiar, pues gambita, lo siento mucho, mal tofu no entra.
Això que vosaltres aquí, tot sense gluten, el My Fucking Restaurant.
Totalmente, somos 100% sin gluten, nunca he entrado ni por la puerta el gluten.
Moltes gràcies, Paolo.
Gracias a vosotros.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès.
El pernil de Can Mateu està elaborat amb porc seleccionat 100% d'Uroc, d'origen català.
El pernil de Can Mateu és artesà, salat a mà peça a peça i assecat sense pressa ni corrents d'aire, com es feia el rebost de les masies de pagès.
El pernil de Can Mateu per gaudir-lo en qualsevol moment.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I posem la cassola al foc. Atenció, amics de la Fonda, perquè arriba... Quim, com anem?
Hola, bon dia. Molt bé.
Ja ho veus, aquí preparats. M'han dit que t'han vist jugar a tenis aquest cap de setmana.
Ah, sí, també.
Sí.
Ho faig seguir tot.
Hosti, però tu quina edat tens?
Ah, jo vaig pel 70.
70?
Ja. Hem... Aquest any el faig.
I què s'ha de fer per jugar tenint els 70 anys com tu?
M'he jugat uns quants anys enrere abans, primer.
Sí?
Perquè si no, no arribes a la pilota.
Fas allò, com es diu allò, el drive? El
sí,
drive és,
exacte. Sí.
És aquell que
sí.
No?
Oh, el tinc bastant bo.
Sí? El
sí,
tens bo, tu,
sí,
el drive?
Sí, aquest potser és l'única cosa que tinc una mica bo, sí. Jugant a tenis.
Tens altres coses bones, que és cuinar, bones sí. Cuines de cassola, bones cassoles, que són tradicions, que no es poden perdre mai, encara sí. Que estiguem a l'estiu i que la gent tingui molta calor, perquè una cassola amb una bona amanida és plat únic, això, Quim.
Sí, 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 exacte. Un bon arròs.
Va, un arròs de sí. Què el farem avui?
Podríem fer un arròs amb conill.
Amb conill, va,
sí.
Fet.
I podríem posar-hi una mica de sèpia, també, tot barrejat.
Sèpia, per fer.
Un mar i muntanya.
Conill sencer o només una part del conill? Perquè, clar, el llom no. I la cuixa no té la mateixa cocció.
No, podríem fer, posats a fer, amb espatlletes.
Espatlletes, carai. Sí. Bé, vinga.
Un parell de tallets cada una sí. I ja està.
Espatlletes agafem, de conill, sèpia...
Agafem la cassola i posem un bon oli, una mica calentó, i ja després enrossim bé el conill. La cocció no és tan llarga, perquè el conill sol ser molt tendre.
Podem barrejar conill i sèpia a la vegada?
Sí.
Sí, eh?
Sí, podríem dir que sí. Una sèpiona petitona, doncs podríem fer la cocció tot junt.
Perfecte.
Ben cuita. I després, doncs, també, com sempre ja... molt important que poguéssim tenir el sofregit fet. I agafem 4 cullerades de sofregit de ceba.
Tomata no aquí?
No n'hi posem.
M'agrada aquests arrossos rústics, m'encanten.
I podríem posar 4 bolets també.
Bé, sí.
Aquest, tot barrejat, no?
Sí, home, i tant.
I un cop ja tenim tota la barreja feta, ja hi podem posar-hi el brou, també, que l'haurem fet prèviament, i l'arròs.
I vinga, arròs a gra rodó, eh?
Sí, sí. Rodó perlat, no?
Rodó perlat.
Sí, exacte. Anem bé.
Vinga.
I queda perfecte.
4 parts de brou per una d'aigua, sí. Per una d'arròs, per fer arròs caldós.
Sí.
Si volem sí. Arròs sec, 2 parts i mitja, no?
Sí, 2 o 3.
O 3. Perfecte.
Després, però si el fem a la cassola, després també tot depèn de la força que se li pugui donar en el foc, perquè si no, també si se li dona massa força, s'evapora més ràpid i no convé.
Clar, això és una d'aquelles coses, Quim, que moltes vegades la gent no té clar, perquè, clar, no és el mateix, per exemple, fer un arròs per 4 amb una cassola de 20 centímetres que fer-la de 40, no? És a dir, la cassola de 40 centímetres, l'arròs quedarà més baix, però també té més base per poder evaporar. Per tant, necessita més brou.
Sí, sí, jo l'arròs sempre m'agrada fer-lo amb cassola planera. O sigui, queda més escampat.
Perfecte. Un arròs de conill amb sèpia, així, pim-pam, perquè necessitem poca cosa. 4 bolets, has dit, i ja ho tenim enllestit, això.
Sí, sí, és ràpid.
Quim, moltes gràcies per aquest arròs tan fantàstic que ens has fet avui.
Perfecte.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina. Patrocina aquest espai.
I són a la sintonia i ja tenim a punt la Xesca de Can Lloll des de Mallorca. Xesca, molt bon dia.
Bon dia.
Bueno, a veure, ja... Ens has posat 3 propostes aquest estiu fantàstiques. Ara cap on anem? Al sud, al nord?
Mira, ara anem cap al nord, just acabant la Serra de Tramuntana, a un lloc que es diu Pollença.
Pollença. I què hi trobem, a Pollença?
A Pollença, a les afores, hi ha el port de Pollença, molt turístic, però... hi ha alguna coseta que encara no ha entrat dins aquella perversió que ens ha portat el turisme i trobem el celler La Parra.
Celler La Parra. I què hi podem menjar aquí, el celler La Parra?
El celler La Parra, tenim cuina de temporada, cuina tradicional, popular, dins un entorn que és un celler antic, fantàstic, amb encara guarden aquelles botes de fusta a la paret que estan clavades, i podem menjar, per exemple, unes fantàstiques albergínies farcides de carn.
Oh,
que
bones,
Això a l'estiu als mallorquins ens encanta.
Oh, però, i a veure què més,
però
més,
també
què més?
Podem menjar un tombet.
Tombet, què és el tombet?
Tombet és una espècie de ratatouille Són capes de patata, d'albergínia, de pebrot, després una salsa de tomàtica, hi pot haver també el carbassó, i això va acompanyat normalment o d'ous fregits, o algun peix fregit, o de carn, normalment també llom.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
És boníssim.
I de postres, què trobarien de postres aquí?
De postres, les típiques mallorquines, el gató amb el gelat d'ametlla.
A veure, què és això del gató, pels que no el coneixem encara, que no l'hagim tastat?
El gató és una espècie de pa de pessic, però en comptes de fer servir farina, fem servir ametlla. Ametlla triturada, i amb això, en comptes de farina, posem això, ous, sucre, i ja el tenim fet.
Déu-n'hi-do. Doncs escolta, entra aquesta guia Virgínies de la cuina que tenim aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio, al restaurant Celler La Parra, del carrer Joan 23 de Pollença. Moltíssimes gràcies, Xesca.
A vosaltres.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
A Crefa, l'Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà us ofereix aquest espai.
Un servidor agafa la ruta i se'n va cap a Santpedor mentre en Dani Jiménez es posa al davantal per cuinar, el nostre tècnic, que també el fem servir. Li hem posat aquí una cuineta, això sí, amb aire condicionat, perquè és fi aquest home. Ens anem a Santpedor, per què? Doncs perquè allà hi ha a Cal Cantarer, en Joan. Joan, què tal, com estem?
Bon dia, Pep.
Què, fa calor, Santpedor?
Home, Sant Padó estiu, Déu-n'hi-do, apreta, apreta.
Apreta,
quedem
eh?
Quedem aquí entre dos rius, entre el Llobregat i el Cardener, i les pluges ens queda bastant a deure, i fa bastant a caó.
Déu-n'hi-do. A veure, necessitem un formatge que combini bé amb uns pebrotets aquests verds, aquests, els pebrots del padrón que en diuen. Què tindríem? Què m'ofereixes?
Home, amb uns pebrots així... que potser combinaria molt bé seria el cairó, un formatge de cabra d'escorça rentada.
Cairó, formatge de cabra, escorça rentada. Bé, bé, bé. És un formatge molt madurat o no?
No, és un formatge de dos mesos i el freguem amb una cervesa, durant el procés de maduració del formatge, el freguem amb una cervesa artesana d'aquí mateix de la zona, que li dona aquests tocs especials a l'escorça.
Bé, bé, bé. I, clar, jo suposo que deu ser un formatge que d'aquests que en un mes o en tres canvia molt, no?
Sí, sí, sí. Llavors, són formatges així, una pasta així estoveta que evoluciona moltíssim d'un mes a tres mesos. Són formatges, les escorces rentades i pastes toves són formatges que evolucionen ràpid. També una mica depenent de la intensitat que el fregues també, l'escorça durant la maduració també influeix una mica.
Clar, ara fes com un senyor que un hi vaig trobar i li vaig dir, quantes vegades el renteu? Diu, bueno, depèn de quan el venem, no? Perquè, clar, allò, si surt més o surt menys... Però quina és, diguem-ne, quan arriba la seva màxima expressió, aquest formatge?
Home, a mi m'agrada quan està això a la ratlla dels dos mesos.
Dos mesos.
Està perfecte. Sí, sí, està. Llavors és quan està perfecte.
Doncs, escolta, em sembla que ens anirà de meravella. Tingui dos mesos, on tingui un i mig, per farcir aquests pebrots del padrón i per rostir-los, que ja veuràs. Ara ens hi posem. Si vols venir quan acabi el programa, ja ho tindrem fet, això.
Home, seria bé, Home, és un formatge de molta intensitat que amb el pebrot jo crec que hi quedarà molt bé aquesta intensitat d'aquest formatge.
Home, i per combinar-lo amb algun vinet d'aquests blancs que teniu per aquí al Bages?
Home, sí. Sí, un picapoll brisat, un formatge així ja amb una mica de bota, sí, i tant.
Ho farem, ho farem. Joan, moltíssimes gràcies, ves passant un bon estiu.
Igualment a tots els oients.
Adéu-siau, gràcies.
Adéu.
Mató. panetons, recuits, garrotxes, serrats, topins, iogurts, llet fresca i tants d'altres formatges i productes lactis elaborats artesanalment a casa nostra. Des del 1982 que Crefa agrupa l'artesania formatgera catalana perquè la gaudiu a casa vostra. Som ramaders, som formatgers. Visiteu-nos a crefa.cat.
Amb el suport del Segell d'Artesania Alimentària de la Generalitat de Catalunya.
La Fonda.
Avui toca el cor del Penedès, entremig de vinyes que van brotant les seves fulles, els brots de raïm, a veure com anirà aquest any amb l'aigua. Ens trobem a Sant Martí Sarroca perquè avui he vingut a conèixer, no sé si és un periodista de guerra que fa de cuiner, si és un cuiner que va fer de periodista de guerra, que té ONGs per tot el món, però que té un projecte fascinant, que és un home que no us deixarà indiferents. A veure, mira, ho veig aquí. Andrés, què tal?
Què tal? Bienvenido.
¿Cómo estás?
Bueno, pues muy bien, un poco cansado de trabajar hoy y lo que nos toca esta noche otra vez.
¿Qué fas tú aquí al Penedès si ets l'Hospitalet de Llobregat?
Pues eso me lo llevo preguntando aquí hace 20 años. Venía de pequeño con mis padres siempre a comer calçots y a beber vino ya en mi época joven. Y ya después de mucho tiempo, después de haber viajado por todo el mundo y necesitar descansar por mi profesión, decidí retirarme aquí simplemente para descansar. Luego, evidentemente, la cosa fue otra.
Un lloc per descansar, a Casa Nova, restaurant Penedès, però un restaurant que té una d'aquestes estrelles verdes que a la Michelin li diuen la gastronomia sostenible, però aquí crec que la sostenibilitat brolla per les quatre parets amb una exponència molt bèstia, no?
Sí, bueno, tratamos de hacerlo. Siempre digo que la sostenibilidad como que está de moda ahora, pero llevo trabajándola desde hace más de 30 años. Vengo también de hacer trabajo social. Tengo mi propia organización que se llama Global Humanitaria, donde desarrollo proyectos hace más de 30 años con comunidades indígenas en América Latina, en proyectos en África y en Asia, y todo esto se viene desarrollando hace mucho tiempo. Entonces yo lo que he hecho ha sido simplemente todo aquello que trabajo fuera, traerlo aquí y de alguna manera darle auge para que la gente vea lo que hace falta hacer en este mundo tan, tan abandonado por parte del mundo occidental y reconocer la actividad y el trabajo que hacen muchas comunidades indígenas en otros pueblos y del que tanto tenemos que aprender. Por eso lo he querido traer aquí y no solo en este lugar y este espacio es para comer, sino para conocer qué es la sostenibilidad, conocer cuál es un entorno que para nosotros es nuevo, pero como insisto, digo, hace mucho tiempo lleva siglos en otros países.
¿Tú no vas a estudiar cuina, Andrés?
No, yo soy autodidacta en todo. De hecho, ni estudié periodismo. Pero siempre he dicho que hay ciertas profesiones que si las haces con actitud positiva, con ganas de aprender, ser muy respetuoso con todo el mundo que conoces y con lo que vas a trabajar, el producto y con quién te encuentras y lo que vives y de qué forma, pues evidentemente todo se puede llevar a cabo. En todo caso, yo cocino, pero trato de, en cada plato que hago, dar a conocer una historia de mi vida y una historia de muchas personas que yo he conocido a lo largo del mundo por donde he viajado.
Diuen que la cuina és un llenguatge per explicar històries. Entrem al restaurant i m'expliques la història del menjador?
Claro que sí, acompáñame.
Vinga, va, entrem, perquè de ben segur que qui vingui cap aquí a Sant Martí Sarroca veurà que això és una altra història. De fet, comencem ja i només és un restaurant de 6 taules.
Sí, sí, porque nos gusta, a mí personalmente me gusta que el trato sea muy personalizado. Es decir, estamos acostumbrados a que en los restaurantes tú te sientas, comes, hay un camarero que te entrega el plato, ni te explica absolutamente nada, y hay mucha gente que tiene la inquietud de saber, bueno, ¿qué es este plato? ¿Qué contiene este plato? ¿Cuáles son los ingredientes? ¿Y quién me lo ha hecho? Y yo capto esa idea y a mí me gusta que tanto mi persona como los compañeros que tengo en cocina salgamos todos a servir este plato y a contar que por qué lo hemos hecho, de qué forma lo hemos hecho y para qué lo hemos hecho. Y eso al comensal le gusta. Por eso con 6 mesas podemos interactuar con ellos. En todo caso, en restaurantes de mucha más amplitud, con muchas más mesas, obviamente por logística es imposible interactuar. Por eso siempre he dicho que 6 mesas es suficiente.
Clar, jo ara em fas pensar que hi ha una figura, diguem-ne, dins dels restaurants, sobretot de la cuina clàssica, que és el garidó, no? És aquella taula, normalment a vegades amb rodes, que el cambrer o el cuiner t'acaba un plat. Però veig que aquí tens 4 o 5 garidons, però són totalment diferents. Què és aquesta, recipient de cerámica que tienes aquí?
Sí, bueno, como intentamos estar siempre conectados a la tierra, porque es verdad, porque es así, porque de hecho has de coger el coche para llegar a un sitio donde hay mucha tierra, hay mucho verdor, hay muchos viñedos, hay mucho bosque y hay muchas piedras. Entonces, lo que tenemos, por ejemplo, uno de los primeros aperitivos antes de sentarte a comer es un buen vermut casero que hacemos nosotros. ¿Qué mejor que ese vermut, en lugar de estar en una botella de cristal, puede estar en una obra maravillosa que tenemos aquí, que está hecha en base a barro de la misma tierra que tenemos aquí? De esa forma se conserva mejor, estéticamente es más bonito y le da un plus de cercanía a la tierra donde estás.
Sí, o sigui que aquest bucoll, no sé com li diríem, aquest recipient, és en fang d'aquí del Penedès. Això sí que és quilòmetre zero.
Totalmente. ¿Por qué hay que buscar barros y tierras de otros sitios si tenemos aquí muchísimo, no? Total, no solo por el vermut, que no deja de ser vino. Si es que además fabricamos otras también, donde cogemos precisamente la uva del que queremos hacer el vino blanco o el vino tinto, cogemos esa tierra y con esa tierra hacemos precisamente esas tinajas para luego hacer ese vino que fermente ahí. Es decir, todo está en un circuito cerrado.
I d'aquest vi en feu vinagre per la cuina i pel restaurant, no m'han dit?
Sí, hacemos una parte de vinagre porque el menú es muy completo, es un menú de degustación, pero utilizamos mucho producto de esta zona que producimos aquí, en mi misma casa. Entonces, por ejemplo, hacemos un sorbete de lechuga ya aliñada. En este caso, el aliño va con vinagre de vino, de uva charelo, trabajado y fermentado en nuestras propias tinajas.
Veig una cuina de ferro colat que faria tant per casa. No me dirás que la fa servir esta cuina.
Bueno, pues sí, la gente primero se la mira como un elemento de decoración, pero se dan cuenta que como todos los cocineros interactuamos mucho en la sala, hay un momento en el que te tomas una infusión de setas shiitake. Y es cuando ven que vamos precisamente a esta cocina a levantar el pequeño instrumento donde almacenamos la infusión, vamos a servirla y se dan cuenta que esto es una cocina que calienta y mantiene perfectamente una temperatura adecuada durante todo el servicio esta infusión de setas.
Veig també que tens altres recipients que potser en no sé de quin lloc, per exemple, allà tens una olla de fang que està al damunt d'una pedra que de ben segur que allà hi cuines. Allò d'on ho has tret?
Pues esto lo hemos cogido del vecino de al lado, que tiene viñedos, que tiene muchas piedras. Decidí coger las piedras, hacer el agujero, y ahí lo que hago es poner carbón vegetal, que lo que hace esa piedra es mantener todo el calor, y cuando hacemos un caldo muy trabajado con hierbas, con vegetales, con todo, lo que hacemos es mantenerlo aquí y la gente ve cómo lo servimos de esta misma piedra.
Clar, això que dèiem de la sostenibilitat amb el màxim exponent, veiem aquí un lloc fantàstic que us recomanem, perquè encara no hem tastat res, però ja ho tastarem. Però veiem una cosa important, que són els plats. Em diràs que els plats també us els fabriqueu vosaltres.
Pues he dit que sí.
També. En sèrio? O sigui, clar, és que tu quan vas a un restaurant ja veus, mira, aquests són d'aquest artesà o d'aquesta artesana, perquè a Catalunya tenim la sort de tenir bons artesans i artesanes que fan plats de ceràmica, de porcelana, però aquests no els havia vist, i clar.
No, perquè solamente estan aquí. I nos planteamos, mi mujer y yo, ¿y por qué no hacerlos? Si es que ya que estamos haciendo la comida y el restaurante lo hemos hecho con nuestras propias manos y las instalaciones también, ¿por qué no hacer los propios platos donde comes? Y como tenemos la vena artística en este sentido, pues decidimos experimentar e ir haciendo en principio chapuzas y luego ya se convirtió en algo más profesional. Y como además todos son muy diferentes porque están hechos a mano, pues la verdad es que la gente se queda muy impactada.
Escolta, ¿me enseñas la cuina que tengo muchas ganas?
Sí, claro, vamos allá.
Escolta, hem quedat que tu havies fet de periodista de guerra. Com va ser això?
Sí, bueno, yo tengo 55 años, ya comencé con 16, ya empecé a perderme por ahí en tierras de Libia, luego he estado mucho en Colombia, estuve en la Primera Guerra de Irak, en Siria, en muchos sitios. Ahora últimamente, lamentablemente decir que he estado 6 o 7 veces en Ucrania, repartiendo comida a los más necesitados e intentando saber de qué forma podemos ayudar. Hemos construido también dos refugios para 1.500 niños de escuelas y hospitales que se refugian allí cuando hay bombardeos y de esa manera pueden seguir estudiando.
¿Y cómo fas per combinar les dues coses? Per una banda tens aquí el restaurant, quina cuina més fantàstica, i molta llum.
Sí, mucha. Siempre hace falta luz y gafas para poder ver cómo emplatamos todo.
Clar, jo deia, com tu fas tot? Perquè, clar, per una banda tens tot aquest projecte aquí i després passa una cosa a Ucrània i tu dius, va, cap allà, no?
Sí, se puede hacer siempre y cuando tengas un buen equipo. En este caso tengo un buen equipo que me permite poder salir durante unos días y volver y me quedo tranquilo porque sé que la cocina y la comida está bien hecha y el servicio también.
Quan estàvem, jo venia cap aquí, m'han trucat i dic, Goita, dic que me'n vaig a veure a l'Andrés i em diuen, saps que aquest home té un projecte de verdures del seu propi hort que també les treballa? Encara l'hort encara no l'he vist, però sí que veig aquí que esteu fent precisament encurtits, no?
Sí, hacemos encurtidos porque es un plato que, bueno, hacemos encurtidos básicamente porque a mí me encantan. Y yo creo que es una cosa que hay que descubrir en España, tampoco se comen tanto, ¿no? No solo los pepinillos en las hamburguesas, sino hay mucho más allá que estudiar y que trabajar y mostrar a la gente. Luego además disponemos de las instalaciones porque los encurtidos los conservamos bajo tierra, donde precisamente producimos el vino y el cava y el vinagre, de esa forma se conservan bien y sirve para trabajar un plato que hacemos con caballa ahumada.
Sí, un brat fumat. Clar, i ara em diràs que també fas de tu els teus propis fumats.
Pues sí, también lo hacemos. Tenemos, aprovechando que estamos en el Penedès, tengo buenos amigos que se dedican a hacer vino y aquellas barricas ya en desuso que no quieren y las tiran, yo las reciclo, las utilizo, conecto un tubo, pongo la chimenea típica de la abuela y entonces añadimos sarmiento de los viñedos y roble y de esa forma ahumamos tanto en caliente como en frío.
La veig aquí que amb aquest saló, diguem-ne, de fer les postres i de fer el cafè, que això és molt bonic i sobretot és bonic perquè veus que hi ha molts prestatges amb molts licors diferents, però aquí, per exemple, en veiem que no coneixem. Suposo que hi deu haver aquí una reserva de tot el que has voltat tu pel món des dels 16 anys, no? Perquè aquí no n'hi ha cap que cregui que està en una botiga de Catalunya, de Barcelona.
Sí, tengo, bueno, por ejemplo, me encanta coleccionar rones. Tengo más de 300 diferentes, tanto en mi casa en Barcelona como aquí. Aquí pongo algunos, pero llevo a tener hasta ron de la India. O sea, rones que no se conocen, whiskies que no se conocen, añadas muy antiguas. Y los que saben sí que piden una copita. Y luego, evidentemente, pues tengo las bebidas más clásicas que puede llegar a conocer la gente.
¿Anem cap a l'hort? ¿Me l'ensenyes?
Sí.
Doncs vinga, anem cap a l'hort. Sortirem d'aquí també, que ara veiem que encara hi ha una taula que està fent el cafè. I aquí és un espai que jo suposo, Andrés, que aquí deu donar molt també per pensar, no? Estàs una miqueta allunyat, podríem dir, de Vilafranca. També, per una banda, jo crec que aquí deus tenir-hi, o potser ve gent que diu, ostres, aquests no sé si fan calçotades, no? Però aquí és calçotades, aquí no en fas.
No, a ver, la ventaja que tiene el Penedès y la zona de Vilafranca y San Martín y Sarroca, donde estamos, es que hay mucha posibilidad de disfrutar de gastronomía de todo tipo. Entonces, nuestra oferta es otra. Si quieres calçotada, tienes mucho restaurante. Nuestra oferta es un gastronómico donde buscamos encontrar el sentido de la comida que hacemos, pues como decía anteriormente, en base a mi experiencia y mis viajes, y en base al kilómetro cero, y sobre todo al buen producto. En eso no escatimamos, siempre buen producto.
Clara, veig aquí que tens la torradora de cafè, és a dir, amb el cafè que arribem a tenir aquí, no? Un pot pensar, Andrés, fa falta que et torris el cafè? Alguna cosa deu haver-hi, no?
Rotundamente sí. Yo siempre digo que voy a cualquier restaurante a comer, no solo de España, Cataluña, el resto del mundo, sino digo, cuando me voy digo, este café es lo último que te llevas a la boca, por lo menos que sea un buen café. Aquí en este caso yo me traigo los cafés en grano verde, con ese aroma, ese olor a humedad, a tierra, en este caso me lo traigo de Colombia, Brasil e Indonesia, he tenido también de Kenia, he tenido de muchos sitios. Lo tostamos, le damos el grado de acidez en función de la comida que has hecho hoy y eso evidentemente el comensal lo agradece.
Que bo. Vinga, va, anem a veure aquest hort tan fantàstic. Som aquí al Penedès, a Sant Martí Sarroca, amb un espai fantàstic, un restaurant d'aquells, jo sempre dic, d'aquells que la sostenibilitat es veu per tots els costats. I ara hem anat cap a l'hort, aquí amb l'Andrés, però a davant de tot de l'hort hi ha una caseta de fusta que jo no sé què s'hi fa aquí, Andrés.
Pues aquí lo que hacemos son los ahumados, tanto de pescados, carnes, como aceites y mantequillas. Aprovechamos las barricas, como decíamos, de gente que se dedica a producir vino y, bueno, ahumamos en caliente y en frío.
A veure, anem a entrar aquí. Veig que hi tens tres estufes d'aquestes de tota la vida, aquelles estufes de ferro, i tres botes. Com funciona això, Andrés?
Bueno, lo que hacemos es, en estas chimeneas antiguas, levantamos la tapa. Lo que hago es quemar el sarmiento de los viñedos o la madera de roble, lo quemamos con fuego, lo apagamos y hacemos que el humo llegue por un tubo que conecta directamente con la barrica de vino. Ahí dentro, en una red que tenemos, ponemos las carnes, los pescados o los aceites y conseguimos ahumar durante tiempo determinado. Tenemos exactamente los tiempos en función de cada producto y le damos el toque ahumado a la hora de comer, con lo cual para el cliente es una maravilla porque viene aquí, ve que se ha ahumado aquí y luego lo disfruta.
Carai, tu. Home, aquí ja pots treballar, ja pots fumar molt aquí, eh?
Sí, 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 sí.
Clar, veiem aquí que tens a l'hort un hort d'aquests, podríem dir, clar, jo ara diria un hort d'aquests de, diguem, més nous, no?, que està tot dividit en parcel·les, però veiem, diguem-ne, que el tipus de terra que té a la part del damunt no és palla, com per exemple aquí a la Fonda ens ha explicat moltes vegades en Marc Casabosc. ¿Qué es exactamente el que ya, digamos, a la parte superior?
Bueno, lo que hacemos en la parte superior siempre es todo el compost que utilizamos precisamente de las sobras de la comida y de aquello que participa en los comensales. Hay algunos platos donde al comensal le hacemos participar en la, luego en la producción del compost. Entonces, lo que hacemos es poner compost encima de la tierra y es un abono natural y lo que hacemos es ver cómo las plantas nacen crecen con mucha más fuerza.
Veig una paret molt especial que no sabria dir-te exactament el que és, però veig que hi tens aquí una bona colla d'insectes.
És el hotel d'insectos. És una cosa molt simpàtica que, a més, funciona molt bé. ¿No? És un atractiu de veure, però la veritat és que té una funció maravillosa perquè nosaltres en el huerto no posem ningún insecticida, ningún pesticida, no posem absolutament nada. Què fa l'hotel d'insectos? Lo hemos llenado de restos que tenemos en el campo, de maderas, de brezo, de piñas, de piedras, y los bichitos anidan durante todo el año, abejas, avispas, mariquitas, en estos lugares viven, y entonces son los que se encargan de cuidar todo el huerto y comerse esos bichitos que se pueden comer las plantas.
I veig que rega, suposo, amb... Bueno, aquí hi ha quatre botes, que veig que els hi surt una aixeta, que no t'arriba l'aigua aquí.
Sí que llega, pero queremos seguir siendo cuanto más sostenibles mejor y más en época de sequía. Entonces, toda la finca, toda la huerta se mantiene de agua que sacamos de un pozo natural, pero como no llueve, lo que hemos hecho ha sido poner en toda la instalación del restaurante unas botas de vino abiertas por arriba para cuando llueva poder almacenar el agua de la lluvia y a partir de ahí abrir los grifos y poder regar el campo precisamente con el agua almacenada y así evitamos sacar el agua de pozo.
¿Plou aquí el Penedès, aquesta zona?
Últimamente no, pero como todo el mundo. Pero sí, hay épocas donde llueve mucho y almacenamos el agua.
Clar, quan un veu un hort com aquest que dius, ostres, és un hort que s'hi treballa, és un hort que hi ha herbes aromàtiques, farigola, menta, que hi ha cols, que hi ha enciams, que hi ha alls tendres, que hi ha cebes tendres... Clar, aquest és un hort que sí que es fa servir. No, no és per fer bonic.
No, y estamos hablando de metros y metros de huerto, Y ya, de hecho, se ve todo lo que sacamos, lo que ponemos, lo que quitamos. Es cultivo que utilizamos constantemente todo el año.
Clar, un, quan parlem d'això de sostenibilitat, moltes vegades, el que dèiem ara al principi, que un pot pensar si és només allò per ensenyar, per fer la foto o no, no? Però veig que, a més, també tens ruscos d'abelles.
Sí, aquí... A mí siempre me ha gustado, ya que te metes en todo. Y en este caso lo que hacemos es producir miel de abejas que tenemos nosotros en unos paneles y con esto hacemos un postre de miel. Hacemos el famoso melimato, pero con miel de verdad, con la misma miel que sacamos de aquí.
Clar, estàs en una zona, Andrés, que jo crec que també que aquí al Penedès, per una banda, les llavors, no, que puguis arribar a aconseguir. Per l'altra, també, per exemple, home, aquí estem al Penedès, aquí a Catalunya Ràdio moltes vegades venim a la Fira del Gall del Penedès, i és una raça que no sé si la treballes tu.
Sí, trabajamos, tenemos gallinas y gallo del Penedès.
Tens un galliner, també?
Tenemos también cerca de 40 gallinas.
Sí, anem cap al galliner, va.
Por aquí. Y lo que hacemos es, bueno, pues uno de los platos que hacemos, muy famoso nuestro, es la yema de huevo, que es la yema que sacamos de estas gallinas que están súper cuidadas, con comida natural. No solo con piensos naturales que traemos, sino también con aquellas sobras, restos que nos sobran de la producción que hacemos en la cocina. Entonces viven maravillosamente bien, viven en semilibertad, tienen sus casetas donde ponen huevos, cada grupo de gallinas tiene ahí su gallo y la verdad es que viven casi mejor que nosotros.
Déu-n'hi-do, veig també que tens una altra caseta de fusta més petitona que la de fumar.
Sí, esta caseta la utilizamos, ahora comenzamos dentro de poco a hacer, como cada año hacemos seta shiitake.
¿Y cómo es eso?
Bueno, la seta siempre la asociamos al mes de otoño, ¿no? Pero bueno, la shiitake nos gusta producirla aquí por sobre todo temperaturas y el sabor que tiene tan bueno, por eso hacemos una infusión. Y lo que hacemos es que traigo unos troncos de roble, les hacemos unos agujeros, les inyectamos el micelio y esto lo que hace es extenderse y de esa forma, controlando temperatura y humedad, hacemos que cuando queramos sale la seta shiitake, la cultivamos y directamente a la olla.
Estem aquí al mig del Galliner, que passa un airet fantàstic avui amb aquesta calor que fa. I veig que hi tens també quatre casetes molt estranyes que són de fusta, però ara veig que no hi tens res. Per què et serveixen?
Bueno, pues aquí lo que hacemos es la mojama de atún.
Vinga, va, en sèrio que sí. Fas asseques també els peixos?
Sí, voy cada 40-45 días al puerto por la noche, 3 de la mañana, que me cuesta levantarme con la edad que tengo ya, 55 años.
Pero, muy jove.
Bueno, pero ya me cuesta. Y lo que hago es traerme los pescados, no solo para la cocina, me compro los buenos atunes y lo que hacemos es los curamos con sal, después le damos un lavado y los colgamos en estas casetas para que hagan su secado con la temperatura y el sol natural.
Clar, tu, ara ho deies, Andrés, tu tens 55 anys, vas marxar quan no tenies 16 per fer de periodista de guerra i vas entrar a la cuina un dia, però clar, com et va venir aquesta filosofia? Per què vas voler entrar d'aquesta manera, podríem dir, en la part de la sostenibilitat amb aquests 360 graus? Perquè això ara ho entenem molt bé, però fa 20 anys no en parlaven tant. Bueno, bàsicament poquet.
Claro, bueno, a ver, yo nunca he entrado en el mundo de la cocina, yo siempre he estado en el mundo de la cocina. De hecho, el hecho que vayas a comer a un restaurante y viajes por todo el mundo y todos tenemos necesidad de comer. Estamos vinculados a la cocina de una forma u otra. En mi caso, lo que yo he querido es ponerme del lado del cocinero, estar ahí y mostrar lo que puedo hacer y enseñar lo que yo he aprendido y lo que he visto en comunidades, como decía anteriormente. Lo que hablamos de la sostenibilidad, es una pena que digamos que ahora está de moda y que esto se premie ahora. Pero es que se lleva haciendo en muchos países del tercer mundo toda la vida. Cuando hay necesidad, esas comunidades que tienen necesidades de familias pobres viven de lo de quedar a tierra. Aún sigue habiendo esas comunidades donde hacen el trueque. Yo cultivo cebollas, te las doy y tú me das leche de tus vacas o de tus ovejas. Yo qué sé, saco la lana de alpaca y te la doy para que tú te abrigues y tú me das a mí el barro que tienes en la tierra de tu casa para poder hacer los ladrillos para construir. Es decir, esto se iba haciendo toda la vida. Ahora es una moda, bienvenida sea, y que todos seamos más sostenibles y tengamos la conciencia mucho más abierta para saber que este mundo hay que cambiarlo.
La Benz ahir és que un d'aquests projectes el tens a Perú, un lloc on gastronòmicament els últims anys s'ha donat molt a conèixer i en canvi hi ha una cuina avui en dia encara molt tradicional, una cuina molt neta, una cuina... Per exemple, tu quan vas, per exemple, per allà a Perú, que hi ha més de 3.800 varietats de patata i arribes aquí i què pensa el teu cap?
Bueno, pues que no aprovechamos todo lo que tenemos. De hecho, hay un plato que hago yo en memoria y en reconocimiento al Perú y a las patatas que me han ofrecido siempre las comunidades indígenas. Es una patata que rebozamos con especies que encuentro en un bosque que tengo aquí arriba. Le hacemos una especie de pegamento con una clara de huevo, la horneamos y luego lo que hacemos con el comensal es que de una simple patata queremos darle la importancia que tiene, no que la tienes en la nevera y a veces sacan hasta raíces y te la comes como... Bueno, pues porque te la tienes que comer. Esa importancia se la damos, abres esa patata con la mano para que sientes el calor. Tus dedos huelan a esas especias que están rebozadas en la patata y te puedas comer esa patata con una mantequilla sabrosa que ahumamos aquí. Qué mejor eso que a veces platos tan, 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 tan elaborados. Y eso es llevar la tradición a la mesa. Y no olvidarnos que hay muchas comunidades que viven solamente de eso. Y que tú hoy te vas a alimentar precisamente de esa patata que comen esas comunidades. Y le damos la importancia por eso.
Hi ha molta reflexió a la teva cuina, no, Andrés?
Sí, totalmente. Es, lo que hay es lo que yo he visto fuera y me gusta impregnarlo en cada plato. Tiene su dificultad, ¿eh? Una cosa es tener vivencia y otra cosa transmitirlas en un plato y que el cliente, sin conocerte, pueda llegar a transmitir eso que tú quieres transmitir. A veces no lo consigo, pero sí que lo consigo hablando. Por eso el hecho de tener pocas mesas hace la posibilidad que podamos interactuar con los clientes.
Clar, i a més pensant, i disculpa, diguem-ne, el que diré jo ara, no? És a dir, per exemple, a vegades, o un cuiner o una cuinera conegut, famós, segurament el seu discurs arrelarà molt, no?
tu aquí tens un projecte fantàstic que, a més, has treballat molt amb el silenci, no?
Sí, porque con el silencio a veces se dicen grandes cosas. No hace falta tener altavoces para explicar y decir, aquí estamos. Yo siempre digo que al final el boca-oreja funciona mucho y el que quiera y tenga interés por conocer algo más del mundo que yo he vivido y el que me gusta transmitir siempre tiene las puertas de mi casa abiertas. Porque siempre lo digo, no vienes a comer en un restaurante, estás viniendo a mi casa a comer.
Veiem que la teva part social, Andrés, la de la teva família, està molt, diguem-ne, arrelada, perquè ara mentre jo m'anaves ensenyant i veig aquí que tens una part del restaurant, a darrere del restaurant, una sala que hi ha taules i cadires. Què hi fas aquí? Hi ha gent que està aprenent el català y el castellà aquí, ¿no?
Claro, evidentemente. Una de las cosas que me di cuenta cuando estuve en los viajes que hice ahora en la guerra de Ucrania entregando comida, en los primeros meses mucha gente huía. Yo entraba y veía cómo la gente huía, ¿no? Y una de las primeras comunidades autónomas donde más gestión se hizo y más valor se dio a la acogida a las familias ucranianas fue Cataluña y sobre todo el Penedès. Y entonces, bueno, está muy bien que las familias los acogieran, ayuntamientos también, pero hay una parte muy importante. Si tú quieres involucrar a la sociedad que se quiere quedar aquí a vivir, evidentemente lo primero de todo es el idioma. Entonces decidí habilitar una parte del restaurante donde damos cursos gratuitos de catalán y castellano a familias ucranianas aquí que se quedan definitivamente a vivir. Son cursos que hacemos dos veces a la semana y de esta forma llevamos ya más de un año desde que estalló la guerra. Siguen viniendo y evidentemente ya tienen un nivel alto como para defenderse.
Una de les coses que fa temps que em ronda pel cap des que ha passat tot això de la guerra d'Ucraïna és el fet, dius, ostres, hi ha molta gent aquí que venen d'allà, malauradament, que han de venir en contra de la seva voluntat, dius, ostres, i la cuina ucraniana? I si n'aprenguéssim? I si hi ha vinculació entre la cuina ucraniana i la cuina catalana? Jo no sé si amb aquest, diguem-ne, win-win que a vegades es pot fer, no?, que podem fer les persones, ¿t'han ensenyat algun plat d'Ucraïna?
No, allí comemos rápido por necesidad y poca cosa porque no hay mucho para comer, solo chocolatinas. Pero sí que es cierto que con contactos que tengo de familias aquí ya estamos intentando quedar para hacer platos, hacer alguna cosa especial en el restaurante para que no nos olvidemos de que hay necesidades y que la cocina ucraniana como la cocina española y catalana tiene mucho que decir en conjunto, ¿no? Y evidentemente es una gastronomía que hay en todo el mundo y por lo tanto hay que expresarla y vamos a trabajar para hacer alguna cosa.
Quan m'has dit que et feies el vinagre, jo pensava, mira, aquest home agafa el vi i el posa aquí i fa vinagre amb una bota, i no, veig que hi tens aquí una màquina per premsar el raïm, és a dir, tu et fas el vi i et fas el vinagre d'aquest vi.
Claro, evidentemente, si uno lo hace, lo tiene que hacer bien. No puedo decir, bueno, compro el vinagre aquí, lo echo aquí en esta bota y ya está. No, lo hacemos desde el inicio. Tengo mis amigos que tienen muchos viñedos y digo, oye, que mañana voy, avísame cuando está bien de grados y cojo unas cajas que tengo ahí con los amigos y vamos cargando la uva y la vamos despalillando, la fermentamos en las barricas y luego las metemos ya en las tinajas. Y así hacemos el vino y el vinagre.
Andrés, ara ens deies fa una estoneta, 58 anys, jo aquí veig que un home de l'Hospitalet que ha voltat tant pel món i s'ha posat aquí al Penedès, mira, vaig explicar-te una cosa molt senzilla, un repte d'aquells que no sé si a vegades hi has pensat, perquè ara em deies el de la teva edat. Pensa que tenim un diari, que hi ha una portada, i aquesta portada està en blanc, només diu Casa Nova, hi ha una data, que és estiu 2033, d'aquí 10 anys. Hi ha la notícia de Casanova. Què t'agradaria que digués aquesta notícia?
Siguen contando historias que pasan en el mundo, pero esta vez positivas.
¿Ets feliç?
Soy feliz con lo que hago. Me gustaría ser más feliz si consiguiera cambiar la mentalidad y la forma de pensar de mucha gente del mundo occidental. Pero al menos con que alguien me escuche, con eso soy feliz.
Si la cuina es un lenguaje para explicar historias,
pues bienvenido sea, y así es, porque además siempre digo lo siguiente. En todo este planeta, todos tenemos tiempo para comer y para cenar. Y en una mesa comiendo hay conversaciones. Y esas tienen que hablar siempre de solidaridad y sostenibilidad.
Moltes gràcies.
A ti.
La Fonda.
Ai, 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 que arribem al final de la fonda d'avui. I avui estem a final de setmana, gairebé. I avui tenim l'Esther Roelas aquí ja. Esther, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Pep, què tal?
Estem a final de setmana. I una cosa, clar, se'm va quedar una miqueta de pa sec.
No,
no sé si podríem fer un postre amb pa sec avui.
I tant, mira, quan acabi de dir-te tot, em diràs quin postre és.
A veure.
Mira, tot aquell pa, croissant, brioix o similar que t'hagi quedat d'ahir i estigui sec, no el tiris, vale? Bueno, aquí no es tira res. Mira, agafaràs una mica de nata, aproximadament uns 3 gots, i l'aromatitzes amb vainilla o canyella, el que tinguis més a mà i el que més t'agradi. Li poses 2 cullerades de sucre i ho bulleixes. Un cop bulleixi, ho retires del foc i li afegeixes 2 gemes d'ou. Això és per tal d'espessir una mica el líquid, que no quedi tan líquid. Removeu bé en seguida amb unes varilles i en una safata o plat una mica fonda i ajustar la quantitat de llesques de pa sec que tinguis, ho cobreixes amb la nata anterior tèbia i ho deixes reposar uns 20 minuts, d'acord? ¿Vale? Després ho escorreixes del líquid i ho planxes en una paella sense gens d'oli, però ben calenta. Un cop d'albaretes les llesques, les poses en un plat i ho deixes entibiar. Ja et sona, no?
Clar, torrijas.
Però a lo senzill, eh?
Clar, torradetes a Santa Teresa en català, eh?
I tant.
Hosti, tu.
I ara, com que ja fa calor...
Geladet, no?
Sí, acompanya d'un geladet al gust.
No em diguis estratxatela, eh, avui?
No, va, avui et diré de llimona.
Hosti, tu, gelat de llimona, que bo. Mira, ara saps què em fas pensar?
Què?
Tinc pa sec, però també tinc una miqueta de tortell d'anís, que em sembla que no sé si fer-la.
Doncs quedaria molt bé,
no?
Sí,
amb un tortell d'anís.
I ja ho corones amb unes, amb uns gerds frescos, per exemple, unes maduixes.
No, si ja veuràs que aquest any, quan acabem la fonda... cap a fer dieta. Esther Roelas, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Pep.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Déu ha fet els aliments i el diable, la sal i les salses. Això ho va dir el senyor James Joyce. Adéu-siau i moltes gràcies.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. Esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund, però avui he vist la sort que tinc amb tu.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Buscant l'excel·lència perdrem la veritat. És pels cors més grans ens calparà. I sentir que la vida és molt més gran si la visc al teu costat.